Bon dia i bon dimecres 4 de setembre i déu-n'hi-do quin matí, quina fresqueta i quina foscor. Agafeu el paraigües que en qualsevol moment caurà una tempesta d'aquestes de pel i manta i de no moure's de casa en tot el dia. Segur que alguns punts del Penedès de fet ja cauen les primeres gotes. Esperem que ho plogui tot avui i que no faci gaire mal a la verema i que així ja no plogui el cap de setmana, que se'ns casen la Clàudia i el Pep. Tot i el mal temps que s'acosta, nosaltres seguim aquí al Penedès Gamma Extra i des d'ara i fins les 12 us acompanyarem fent-vos companyia i ben arrasarats amb Toni Olivella, el control tècnic, i qui us parla, Aina Soler. I com cada dia, això no seria possible sense el nostre gran equip de col·laboradors i col·laboradores que ens han estat acompanyant aquestes setmanes d'estiu. Avui començarem al matí, com cada dia, entrant primer de tot al quiosc per veure què ens porten les portades dels diaris d'avui i en farem un repàs dels seus titulars. Del quiosc anirem a la llibreria, parlant de llibres amb la Sílvia Mir de l'Odissea i avui ens parlarà sobre la Fira Riu de Lletres. Tot seguit, avorrir-se és divertit, una proposta d'activitats per fer amb els infants de la nostra professora de capçalera, la Clàudia Samsó, la que es casa. A la segona hora començarem parlant de salut sense drames amb la dietista Astrid Barquer i tot seguit també classe d'English amb el David McGarry. La tercera i última hora l'obrirem parlant d'alguna notícia curiosa d'aquestes que ens criden l'atenció pel món digital i tot seguit obrirem el moment de les trucades perquè pugueu participar en el sorteig d'una caixa de préssecs de Torrents Vinyes Fruits, socis de l'ADB de Fruita Dolça de l'Alt Penedès. I tot això ho acabarem avui amb cançons dels 80. Al llarg del matí també seguirem l'actualitat de la resta del territori a través dels butlletins horaris informatius. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12 i també comptarem amb els flash informatius de la mà de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca a 9:45, d'11 i de 12. Doncs vinga, comencem.
Penedès Gamma Extra, cada matí a Ràdio Vilafranca.
I entrem al quiosc per fer, com us deia, aquest repàs dels titulars que ens porten les portades dels diaris d'avui, començant pel periòdico, amb el titular "El Consell General del Poder Judicial aconsegueix un ampli consens i Sánchez imposa a Escrivà. El ple del Poder Judicial elegeix com a presidenta a Isabel Perelló amb el vot de 16 dels 20 votants i es designa per primer cop un ministre com a governador del Banc d'Espanya". Veiem en foto de portada i el títol també "Cara i creu". El mateix dia que Isabel Perelló va ser elegida com a presidenta del Consell per majoria, el govern designava com a governador del Banc d'Espanya el ministre José Luis Escrivá amb el rebuig del PP. Un nou Cupra dissenyat a Barcelona. La marca del grup Volkswagen presenta a la Copa Amèrica al Terramar el seu nou SUV que rendeix homenatge al mític autòdrom de Sitges. I veiem en foto de portada Wayne Griffiths i J. Bayona que presenten l'edició exclusiva de la Copa Amèrica del Terramar. Més titulars del periòdico. Tarragona no vol vetar les etiquetes grogues. La proposta de la ZBE s'acull a la normativa estatal i no al decret de la Generalitat. El govern i les Canàries topen per la via judicial plantejada per Clavijo. Núria Marín serà la nova delegada de la Generalitat a Madrid. La política, no la periodista. I el Caixa Fòrum obre temporada amb el món fantàstic d'Alícia. En l'àmbit esportiu, aquí al Periódico, Joan Laporta assegura que amb la seva gestió està salvant el Barça. I amb això tanquem el Periódico i ens n'anem cap al punt avui. Nou curs, vells reptes, la prohibició dels mòbils i el canvi polític en una conselleria que haurà d'entomar la millora del sistema educatiu marquen l'inici del curs escolar. És el titular que es destaca al punt avui i també més titulars. El govern d'Illa va per feina amb l'aeroport. La Comissió Tècnica per la Millora del Prat es reunirà aquest mateix mes davant els recels d'Esquerra i Comuns. Barcelona obre un espai per atendre infants maltractats per les famílies. La catalana i progressista Isabel Perelló presidirà el Poder Judicial espanyol. Rubens, Alícia i la República de Weimar, grans exposicions al Caixa Fòrum. I per últim, en l'àmbit esportiu, de nou Laporta diu que el Barça està més fort que mai en un discurs ple d'optimisme. Anem cap a La Vanguardia. Amb una magistrada catalana arriba a la cúspide judicial. El Consell del Poder Judicial tanca per fi un pacte per elegir per primer cop una presidenta, en aquest cas Isabel Perelló, que va obtenir 16 vots de 20 i també doncs, hi ha aquest desbloqueig institucional que feia dies que s'arrossegava. En foto de portada veiem també una tempesta, un llamp caient sobre el mar amb el titular contra els elements a tota vela. La Copa de l'Amèrica va oferir ahir emocions fortes tant en el pla esportiu com en el meteorològic. L'equip italià es va exhibir davant dels poderosos neozelandesos i suïssos i va obtenir la primera victòria contra França. Però una descàrrega elèctrica a la foto a tocar del vaixell Luna Rossa Prada Pirelli va precipitar al final de la jornada, ja que el pal d'aquests vaixells fa de parallamps. Rússia mata 51 persones en el seu atac més mortífer a Ucraïna. Aquest 2024, l'exèrcit rus va llançar ahir el cop més dur contra Ucraïna des de començaments d'any. Dos míssils van impactar, segons Kiev, en un centre d'entrenament militar i en un hospital i va causar almenys 51 morts i 206 ferits. Més titulars de La Vanguardia, pla de xoc davant d'un vandalisme que s'estén a Barcelona i també la xarxa X agreuja la seva inexorable degradació. Sánchez tria Escrivá com a governador del Banc d'Espanya. Seat reclama a la Unió Europea el final dels aranzels sobre el Cupra Tavascan. El govern aspira a començar obres al Prat cap al 2027. El govern de Salvador Illa es proposa prendre una decisió abans de final d'any sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat amb una capacitat que s'acosta al límit. A debat territorial, Foment del Treball demana un finançament més just. I anem cap a l'ara, on es repeteix la mateixa fotografia de la Copa Amèrica amb els llamps que interrompen la Copa Amèrica. Acord per posar també la jutge Perelló al capdavant del Consell General del Poder Judicial i del Suprem. La magistrada catalana considerada del grup progressista serà la primera dona en el càrrec. El consens entre el PP i el PSOE no es repeteix al Banc d'Espanya, on Sánchez imposa José Luis Escrivá. També veiem en foto de portada a Laporta, amb el titular, bueno, amb la cita destacada, el Barça està a 60 milions de poder fitxar. I per últim, últims titulars de l'Ara, atac letal rus a Ucraïna, més de 50 civils morts i 200 ferits. La meitat de les places del pla de reforç de matemàtiques queden vacants. I Rubens i els alienígenes, les estrelles del Caixa Fòrum i el Cosmo Caixa. Deixem el quiosc i ens n'anem cap a la llibreria.
Cada dimecres ens agrada arrencar amb aquesta estoneta dedicada als llibres, a la literatura, que toca la seva fi, perquè aquesta és l'última setmana, i acomiadarem el de llibres de la Sílvia Mir. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia.
Acomiadem el de llibres, però ho fem amb majúscules i amb una molt bona recomanació, oi?
Sí, sí, per la porta gran, per la porta gran. Mira, d'aquí 10 dies, a partir del dissabte 14 de setembre i el 15 de setembre, a Sant Pere de Riudebitlles s'organitza una fira de llibres, a més també diguéssim que és una trobada d'autors i de gent que organitza i que parla sobre llibres, val? Que es diu Riu de Lletres. Llavors, jo avui he pensat, qui millor que el Jordi Romeu, Carol, que és un dels coordinadors, perquè ens explica una miqueta què és això, com funciona i a veure què ens pot aportar aquesta fira.
Jordi Romeu, ben tornat al programa.
Hola, moltes gràcies.
Com estàs?
Bé, mira, aquí estem una altra vegada. Si estic aquí és que estem fent cosetes i això és bo.
Això és fantàstic. A més, no para el Jordi.
El Jordi no para mai.
Pots ratificar. Sí, sí.
T'enreda amb el que vulguis, el Jordi.
Bueno, s'han d'organitzar coses perquè la cultura es mogui.
Cada dimecres parlem de llibres i quina millor manera d'acomiadar-nos que recomanant aquest Riu de Lletres. Veig que al díptic no poseu l'edició, però em porto unes quantes.
De fet, aquesta és la vuitena.
Vuit.
Sí, passa que també és veritat que vam començar ara fa 8 anys amb un objectiu bastant definit i com molt concret, que era fer una trobada de professionals del món del llibre, que era per promocionar, o sigui, per buscar noves fórmules de promoció de la literatura. I això volia dir que organitzàvem xerrades, organitzàvem taules rodones, tallers, cursos, molt dirigits a gent del món del llibre. Això vol dir llibreters, bibliotecaris, sobretot venien molts bibliotecaris, editors, escriptors, escriptores, i era com una cosa com molt definida i molt clara perquè estava com molt dirigida a aquest món professional. I ho vam estar fent durant 6 anys i va funcionar molt bé, la gent del món ens coneixia i tothom, quan li parlava darrere de lletres, ja sabia de què parlava. Molts havien vingut, alguns repetien, hi ha gent que ve cada any. I l'any passat vam fer com una mica un pas endavant, ens vam llançar a la piscina, com si diguéssim, i vam decidir que, a part de fer-ho com molt dirigit als professionals, també ho volíem obrir a la gent del Penedès, no? A la gent de carrer, perquè pogués venir i no vingués a fer, potser a escoltar xerrades tan professionals, però sí vingués a passejar a les parades de llibres, i vam convidar a llibreries, editorials i entitats a posar parada de llibres, i en això ens vam convertir l'any passat en fira de llibres. Vam passar de ser només una trobada professional a convertir-nos en una fira de llibres, i això és el que repetim aquest any.
Contents amb aquesta segona etapa que vau encetar?
Bé, era això, era una mica atrevit, perquè no sabíem com funcionaria, no sabíem com respondria la gent, i la veritat és que l'any passat va funcionar, tot i que vam dir que necessitàvem més gent. Necessitàvem més gent perquè les parades poguessin vendre més, hi hagués més moviment, les xerrades que estan dirigides a professionals que mantenim, poder sí que és molt específic i, per tant, no cal que hi vagi tothom, però després sí que ara el que hem anat fent mica en mica, ja vam començar l'any passat i aquest any insistim una miqueta més, és en fer actes més públics, com més dirigits a un públic general, també molts alguna activitat per canalla. De fet, el dissabte el dediquem molt a literatura infantil i juvenil i, per tant, fem actes molt dirigits a aquest tipus de públic, i el diumenge és més de cara al públic general. I també hi hem introduït música, i posar concert de música, fem contes per la canalla, fem xerrades també professionals, però hi ha una miqueta més dirigides cap a aquest sector.
Sílvia, entre bambalines o com a usuària, clienta d'aquest Riu de Lletres durant aquests anys, quines sensacions tens, quines impressions tens, com veus el canvi, aquest nou rumb de l'any passat?
Clar, nosaltres l'any passat ens van convidar com a llibreria per posar una parada, i la veritat és que jo vaig passar un cap de setmana que a mi em va encantar, m'ho vaig passar molt bé. També hi ha això, hi ha una miqueta de música, hi ha un vermut, que vulguis o no, els vermuts sempre ajuden.
Fan festa, clar.
No, i com a nosaltres, com a parada, la veritat és que ens va anar molt bé. Potser sí que el Jordi té una mica de raó amb això de que faltava una miqueta de gent, de públic en general, potser perquè era el primer any i encara no es coneixia molt, però nosaltres tenim moltes expectatives perquè això funcioni i perquè sigui com a mínim un pol d'atracció per a tot el món de la cultura i tota la gent de la cultura del Penedès, que li agrada remenar llibres i que, ostres, et trobes coses, tant les novetats que sortiran durant aquell mes de setembre com els fons que tenen les mateixes editorials.
Què portareu aquest any a la parada de l'Odissea?
Ui, aquest any a la parada de l'Odissea? No ho tinc definit encara.
Estic pensant, que queden pocs
dies. Sí, queden pocs dies, però bueno, nosaltres, per exemple, com a una de les activitats que organitzarem serà el dissabte a la tarda, Vindrà l'Òscar Cerdà amb el seu llibre del fullet Oriol, que és una de les activitats que nosaltres vam plantejar al Riu de Lletres i ens van dir que sí, que podia venir, i l'Òscar també ens va dir que estava encantat de poder-ho fer. O sigui que, per exemple, nosaltres, la nostra petita aportació, a part de la parada de llibres, també serà aquesta.
Jordi, el públic del Riu de Lletres és penedesenc, vegueria, heu fet forat al mapa cultural català, qui ve?
Ens ve gent de molts llocs, a nivell professional, ens venen gent de Girona, gent de Premià, per exemple, que venen cada any, i ens ve gent de Manresa, ve una miqueta gent de tot arreu, però és en aquest sector més professional. I després, la gent de la fira és el que volem potenciar, no? Que vingui gent del poble de Sant Pere i dels pobles del voltant, de Vilafranca, tot el Penedès, diguéssim, que està cridat a venir a la fira. I això és el que voldríem potenciar. Una cosa que no ha dit la Sílvia i que és una de les coses que també agraïm a la llibreria Odissea és que, per exemple, ells han cedit la part de llibre infantil i juvenil a l'escola de Sant Pere. És a dir, ells faran parada i, a més, tindran un apartat de literatura infantil i juvenil que vendran als nens de l'escola, que és com una col·laboració que hem establert entre el Riu de Lletres, l'escola Sant Jeroni a Sant Pere i la llibreria, perquè els nanos també se sentin com lligats una mica a la fira o que hi posin un interès especial,
seva, no?
Que se la sentin seva. Que era una de les coses que també volíem potenciar, que la gent del poble, la gent de Sant Pere, s'ha sentit la fira com a seva. Perquè fins i tot l'any passat que vam fer això, no?, de passar-ho a fira de llibres, hi havia gent del poble que ens deia, és el primer any que ho feu, això, eh? I diu, no, fa 7 anys, aquest serà el 7è any l'any passat.
Del mateix Sant Pere?
Del mateix
Sant
Pere.
No s'havien assabentat?
Doncs sí, perquè, clar, com que és un cercle, no diré tancat, no?, el tema de la literatura, però sí que el dirigir-ho tant a professionals va quedar com una mica apartat de la gent del poble. I el que hem intentat aquest any és també això, no?, que la gent de Sant Pere s'hi senti atreta, que hi hagi uns lligams, que hi hagin activitats, farem un joc de pistes, també per la canalla, moltes de les activitats són al carrer, o sigui que, de fet, el que volem és això, que sigui una fira popular.
Que es noti, no?
Exacte, que es noti.
De fet, sou cèntrics, no?, on se celebra la fira al Riu de Lletres.
A la plaça de l'Església, al barri.
Més cèntric impossible.
Sí, sí. De fet, el lloc és emblemàtic perquè és un lloc que, no?, el plaça d'Església és un lloc molt maco, que vulguis que no, ja dona peu a que hi hagi activitat, que hi hagi activitat cultural. Sí que representa per nosaltres una dificultat, perquè a nivell de logística sempre és més difícil fer-ho en un centre urbà que no pas en un descampat, però sí que és veritat que com a lloc és emblemàtic i és molt xulo. De fet, totes les parades l'any passat van quedar encantades, excepte les que els hi tocava més el sol, que és un dels temes que estem treballant per treballar, perquè l'any passat va fer molta calor. I, bueno, una miqueta la idea és també potenciar aquest centre històric de Sant Pere, no?, que la gent el conegui, molt allà, molt a prop hi ha la biblioteca, que és el Casal dels Marquesos, hi ha Cal Xerta, que és un molí paperer que ha estat restaurat, la plaça de l'Església mateix és un lloc preciós, per tant, també és una miqueta la manera de donar a conèixer el poble i que la gent es mogui per allà al centre.
Sílvia, vas estar sola o ombra l'any passat?
Jo vaig tenir la sort de bastanta ombra, la veritat. Sí que és veritat que feia molta calor, però bueno, la logística també ens va ajudar una miqueta amb carpes. Al final ho vam anar solventant, eh? Però també jo diria que, si no onada de calor, quasi, eh? Perquè l'any passat era més tard, fins i tot, era finals de setembre, i feia una calor, bueno, no
important.
Sé. Sí, per ser finals de setembre crec que feia força calor. Bueno, espera'm que aquest any no em faci tanta, però jo crec que això no hauria d'aturar ningú pel fet de, a més, al ser l'aire lliure, corria l'aire, per tant, si estava la mar de bé. Jo hi vaig estar el dissabte i el diumenge i ja t'ho dic, els 2 dies, molt, molt bé.
Jordi, presenta'ns el programa d'aquesta 8a edició del Riu de Lletres. Què destacaries, què recomanaries? Deies que hi ha moments del cap de setmana més pensats per públic infantil, juvenil...
Sí, exacte. Mira, el dissabte, el 14 de setembre, el que fem és això, no?, dedicar-ho més a la literatura infantil i juvenil. Fem, per exemple, clar, això comença a partir de les 10 i les parades ja estan a punt, i fins a les 8 del vespre, tot el dissabte. Ho hem intentat també allargar com per darrere, perquè dona més peu a que la gent passegi, i bueno, és una forma diferent de viure a la fira. Al dematí, per exemple, ja fem una xerrada com més dirigida a professionals, en què es parlarà sobre literatura juvenil, que vindrà l'Àngel Burgues i l'Ignasi Blanc, que són un escriptor i un il·lustrador que són molt bons i que han tingut molta sortida. Segurament molts nens i nenes han llegit algun llibre seu. i que tenen molta experiència i ens poden explicar moltes coses, que és dirigit a professionals, però que també jo penso que el públic general també li pot interessar. No? Intentem lligar una mica el que és la literatura juvenil i la il·lustració, no? Que també és una part molt important d'aquest tipus de literatura. Després, a partir de les 12, es pot fer el joc de pistes, on els nens poden anar de manera en grup o de manera individual a fer un joc de pistes per tot el barri antic del poble. Han de buscar diferents pistes, endevinar temes sobre literatura. Llavors, a les 12:30, ens ve la Jordina Biosca, i la Jordina, el que li vam demanar aquest any és que vingués a fer una narració oral, però per joves. És a dir, sembla mentida, però a partir de certa edat, als nanos ja els sembla que per ells un conte oral ja no, ja són massa grans per anar-hi, no? I en canvi, el que defensem, la Jordina la primera, és que la narració oral és per tots els públics, i per a joves també. I per tant, el que vindrà és a fer una narració oral per joves, que se'n dirà un plaer, ella ja ens explicarà què és, i quan acabi ella farà com una xerrada més dirigida a professionals per parlar sobre això, com utilitzar la narració oral per a joves, per intentar també això que se'n diu la difusió de la literatura, però també que la gent aprengui que la narració no és només una manera d'escoltar i estar, sinó que ha de ser actiu, que poden participar i que, per tant, bueno, també forma part una miqueta de tota aquesta cultura de la narració oral. Això al dematí, clar, això s'acaba a 2:15, bueno, l'última xerrada és a 1:15, llavors hi ha com un dinar popular, que qui vol s'apunta, fem una paella, normalment fem paella i fideuà un dia de cada, que això també està molt bé, perquè hi ha tots els ponents, hi ha la gent de les parades, hi ha els nois i noies, hi ha de l'organització, hi ha la gent que ve a visitar, i per tant és una forma també de relació. I després a la tarda ja fem més dirigit a públic infantil. Ja ve l'Antònia Bonell i la Roser Serra, que precisament són de Vic i Vilafranca. Almenys l'Antònia, la Roser, no ho sé. Però venen a fer també una narració oral, però per nens i nenes, i a més fan un taller d'il·lustració. Que el que fan aquest any és fer el teu propi llibre, que és faran un llibret a partir d'il·lustració. Bueno, és una activitat que per la canalla és molt bona. I dissabte a la tarda també, aquest any col·laborem amb Òmnium Cultural del Penedès, que faran una mena de xerrada o col·loqui amb el Xavier Sembrano i la Clàudia Pujol, conduït per la Laia Santís, per parlar sobre novel·la negra, que també és un apartat de la literatura que està molt en voga. I diumenge tenim dos plats forts, un amb el Pep Antoni Roig, perquè fem la trobada del Club del Llibre de la Diputació de Barcelona. Això està organitzat per les biblioteques, és com una trobada a tots els clubs de lectura del Penedès Garraf. I a la una ens ve el Cesc Freixas, que és fill de Sant Pere. A més, aquest any fa el pregó de Festa Major i ens farà un vermut musical, que serà com si diguéssim el plat fort de diumenge i que clourà les dues jornades.
Un Cesc Freixas que està de gira de comiat.
Correcte,
sí, sí. Deixa els escenaris i, per tant, serà una de les últimes oportunitats per escoltar-lo.
Sí, de fet, serà, crec que, l'últim concert que farà Sant Pere. Per tant, sí, serà interessant de veure'l. A més, ell també està molt relacionat amb la literatura, vull dir que també, bueno, crec que hi lliga molt bé.
I tant dissabte com diumenge hi haurà presentacions al llarg de tot el dia.
Correcte, durant tot el dia, perquè ja fem com dos escenaris, escenari principal i escenari secundari. En el secundari sempre hi haurà, durant tot el dia, diferents presentacions de llibres de literatura infantil el dissabte i de literatura per adults el diumenge.
I seran la Maria Rosa Noguer, el Pere Martí Bertran, l'Òscar Cerdà, que ens deies abans.
Exacte.
El Josep Tort, Daniel Harris...
Exacte, sí, sí. El Tort, per exemple, ja va venir Sant Pere, però ara torna a repetir. Perquè
té nou
a la fira,
llibre.
Té nou llibre, per tant...
Acabar la trilogia.
Exacte. Bé, hem intentat que durant tot el dia hi hagués activitat i que hi hagués activitats paral·leles perquè hi hagués per tots els públics, diguéssim, més adult o més infantil o més especialitzat i més públic general, perquè hi hagués sempre tota l'estona dinàmica d'activitat. Perquè així també és una manera que la gent sàpiga que en qualsevol moment que vingui del dia es trobarà alguna activitat per fer i, per tant, s'ho pot passar bé a part de remenar per les parades.
Tot això passarà el cap de setmana del dissabte 14 i diumenge 15 de setembre, d'aquí 10 dies mal comptats, a Sant Pere de Riudevitlles, amb aquesta 8a edició del Riu de Lletres. Jordi Romeu, gràcies per venir a explicar-nos.
Moltes gràcies per convidar-me.
I anirà molt bé, no en tenim cap dubte.
Esperem que sí.
Triomfareu. Veiem. Sílvia Mir, toca acomiadar-nos.
Oi, sí.
Després d'haver estat compartint tot l'estiu amb tu, entre llibres, ha estat un plaer. Mil gràcies i bon inici de curs.
Moltes gràcies i bon inici de curs a tots, també.
Penedès, gamma extra.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, passa un minut de 9:45. Ens atem al repàs a les notícies en aquest flash del Penedès Gamma Extra d'estiu. Us parla Eric Guijarro. Diumenge s'ofereix una nova edició de les Petjades del Vesper. Es tracta d'una visita combinada al Siarga i al refugi del Serral per acabar el celler Nadal. L'activitat inicia el seu recorregut al Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i la Guerra Aèria i al refugi del Serral, a Santa Margarida i els Monjos, i continua a les Caves Nadal. Allà es descobreix, encara presents entre vinyes, les restes de l'antic aeròdrom de Sabanell, que juntament amb el dels Monjos actuava en la xarxa anomenada el Vesper de la Gloriosa. També es coneix la història de les bodegues, es visita el celler i l'antic magatzem utilitzat com hangar durant la guerra i s'ofereix una degustació de vins. El preu de l'activitat és de 22 euros per persona i la visita no inclou el transport. L'activitat es fa cada segon diumenge de mes i comença a 10:45 del matí al Siarga, amb una durada aproximada de 4 hores. Santa Margarida i els Monjos acollirà la 8a edició de la Fira d'Extraescolars i Serveis Municipals. La fira tindrà lloc el proper dissabte 14 de setembre al parc de davant de la biblioteca durant tot el matí i oferirà una mostra de les activitats que es programen al municipi adreçades a l'educació i al lleure en horari extraescolar, tant des dels diferents serveis municipals com des de les associacions i entitats. La mostra comptarà també, com cada any, amb l'oferta informativa de diferents serveis municipals com ara el d'Infància, que coordina la ludoteca La Baldufa i la Casa dels Passos Petits, el Molí del Foix, la Biblioteca, el Servei d'Igualtat, el de Joventut, amb l'oferta del Tangram, o l'Espai Antistiana de la Ràpita. També s'informarà de l'àmplia graella d'activitats de l'Escola Esportiva Municipal i aquelles que es duen a terme en col·laboració amb els clubs i associacions del municipi. L'alcalde de Gelida, Lluís Valls, és el nou delegat del govern de la Generalitat al Penedès. Valls ha estat nomenat en una reunió en què també s'han aprovat la resta de delegats territorials del govern. Així ho ha anunciat aquest dimarts, al migdia, la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque, durant l'explicació dels acords que ha adoptat el Consell Executiu després de la reunió celebrada dimarts al matí. Lluís Valls substitueix el fins ara delegat David Alquézar. A més d'alcalde de Gelida, és també vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i president del Consorci de Promoció Turística del Penedès. Vilafranca acollirà per primera vegada el Girafeina amb l'objectiu que joves entre 16 i 29 anys tinguin contacte directe amb empreses que ofereixen feina. Serà el 18 d'octubre. Sota l'eslògan «Tens un dia per trobar feina», el Girafeina es presenta com una oportunitat única per tot el jovent del territori que està buscant feina o vol obrir-se a nous reptes professionals, oferint-los un espai per presentar la seva candidatura. En format speed dating, els participants podran fer entrevistes i presentar breument la seva candidatura a les ofertes de feina que oferiran directament més de 50 empreses. Aquesta activitat està organitzada per l'Ajuntament de Vilafranca conjuntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona a l'Alt Penedès. Per més informació, es pot contactar amb l'assessoria laboral del CIAX al telèfon 667 579 324 o al 93 892 2020.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Ara, tenir un pis propi és més fàcil. Nova promoció de pisos al Pla del Penedès. pisos des de 76.350 a 165.000 euros. Pisos de fins a 3 habitacions en una zona confortable i cèntrica amb tots els serveis i l'escola al costat. Informeu-vos a Finca SIP al telèfon 93 890 04 33 o bé passeu per les nostres oficines de l'Avinguda Tarragona 28 de Vilafranca del Penedès. Ara un pis nou més a prop vostre des de 76.350 euros. Més informació a Finca SIP.
T'agrada cantar o tens un grup de música? Tens més de 16 anys i voldries representar el teu territori en un autèntic festival musical televisiu? Busquem la cançó de l'any. Busquem artistes autèntics. Prepara't per OP Fest.
Inscriu-te abans del 24 de setembre a www.opfest.cat.
Recanvis Penedès. Som, des de 1984, un referent en la distribució de peces d'automoció i equipament per a tallers, millorant dia a dia, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients. A Recanvis Penedès trobareu el millor servei, treballant per fer arribar la peça adequada en el moment just, sempre tractant amb les millors marques, disposant d'estoc que asseguri una cobertura òptima del parc automobilístic, sempre oferint el millor assessorament. Recanvis Penedès, carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca. Telèfon 93 890 18 11. WhatsApp 627 60 87 12. Recanvis Penedès, des de 1984, oferint el millor servei per a particulars i professionals.
Passen 8 minuts de 2:15.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
Últim dimecres i tornem a tenir amb nosaltres a la nostra professora ja sense vacances, la Clàudia Samsó.
Bon dia, Clàudia. Bon dia. Ara
quina
bon
cara
dia
que
ja
m'has
no
fet, eh?
No és tan maco, eh? No passa res.
La Clàudia, aquesta setmana de setembre, encara té alguns consells i alguns truquets per portar-nos i a la seva secció Avorrir-se és divertit ens ajudarà a tenir entretinguts i entretingudes i ben contents i contentes els nens de casa, oi que sí?
Som-hi.
Què tenim avui, Clàudia?
Vinga, tornada al col·le ja, que ara que estem de ressequíssima postfesta major. Avui què és? 35 d'agost?
Sí.
35 d'agost.
No, 30... aviam. 31, 2... 33... No, no ho estic comptant
no,
bé.
No, és perquè hi ha 31 dies.
És que estava al setembre.
32, 33, 34... 35 d'agost, sí, sí.
Sí, 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 sí.
35 d'agost, ens neguem a que comenci l'escola. Però és el que passarà la setmana que ve, dilluns que ve, de manera que anem a tranquil·litzar-nos tots una miqueta, que realment no és tan greu com sembla. Sí que és veritat que hi ha nervis, es respiren, entre el cansament de festa major, que dormim poca estona, que fem moltes coses, que hi ha molts estímuls al final pels nens i nenes. Toca tornar una miqueta a la rutina, toca començar a tenir uns horaris més establerts, a llevar-nos més d'hora, anar a dormir més d'hora també. Tant de bo pogués jo anar a dormir molt d'hora.
És que a Vilafranca és complicat això, eh? Perquè ara és festa major i ja, pam, col·le.
Ximpon. És meravellós. Recordo... Començar a treballar un dia dos és o... Oh, glòria.
Digue'm un mi que estava aquí dient bon dia també.
Estupendo. No, bueno, sí, sí que és veritat que hi ha una mica de nervis, però també ens ho podem prendre com una cosa ben divertida, no? Al final, ah, oh, tornar al col·le és avorrit. Sí, però és que avorrir-se és divertit. Recordeu sempre la frase. Tal com vam dir fa un parell de setmanetes, començar-ho a posar tot a punt. Els que hem fet un escriptori nou xulíssim, fantàstic pels nostres nens i nenes, molt bé, gràcies per fer-me cas. Els que encara no, doncs potser també ara és el moment. També ho comentàvem per aquí, sempre netejar estotxos, bolis nous... A mi m'agradava molt posar les etiquetes als llibres, amb el meu nom. Que quan era petita ho feia jo a mà, allò, Clàudia, Samsó, tant, enganxadet, ben recte... I quan em vaig fer més gran em van regalar un dimo.
Ai, sí.
I, bueno, llavors, estrellitas corazones, un cocodril, un pingüino, tot el que hi havia allà dintre, tot anava a l'etiqueta del col·le. Amb dimos de colors, amb dimos transparents, amb dimos amb dibuixets de peus, de todo.
Boníssims.
Xulíssim. Ens podem entretenir una bona estona. A vegades també... Nosaltres el que recomanem moltes vegades també és que es marquin tots els colors. Perquè, per exemple, a la meva classe doncs recomanem que tothom porti els mateixos colors. Que no passa res, que si em porto uns altres ningú es morirà. Però així ens assegurem que, bueno...
Tothom té el mateix,
sí, exacte,
no?
Que no difereixen gaire els colors, que si aquest m'ha pres, l'altre no sé què... Tothom el mateix i tots tranquils. I llavors, per exemple, jo tenia un nen el curs passat que sempre perdia les coses. Gràcies, mama, d'aquest nen que estic pensant, per marcar tots i cada un dels colors, material, goma, maquineta, boli, llapis, tot. Perquè llavors ja a la que agafava el llapis ja veia l'etiqueta de color blau i deia, ja sé de qui és. Ens podem entretenir a marcar-ho tot. Al final crec que és bastant necessari, perquè, bueno, sí, prenem també nosaltres responsables de les nostres coses. Ja no sé ni parlar.
Llapisos i roba també, no?
Roba també, sobretot roba mercada. Sí, per exemple, clar, les escoles d'aquí Vilafranca totes tenen un xandall propi. De veritat creieu que en una classe de 27 jo puc reconèixer per l'olor de qui és la jaqueta? Papes i mames, no, no puc. Així que és millor si marquem sempre la roba. De fet, hi ha un nen de la classe que porta brodat el nom al xandall. Moníssim, li queda. Però sempre saps que és seu.
A davant?
A davant.
Ah, molt bé.
Aquí al costat del corazón, tinc el nom. Dius, ah, molt bé. Si és que es pot fer de tot ara ja. Ara hi ha etiquetes, em surt molt a l'Instagram, no sé per què, però que és com un tampó amb el nom, i que és, però que el tampó aquest és indestructible, inesborrable i tot el que se t'acudeixi perquè no desaparegui de la faç de la Terra.
Com una mena de segell.
Com un segell, però que no marxa, o sigui, amb les rentades el nom segueix allà, saps? Que no marxa ni amb aigua calenta, dius, doncs molt bé, molt bona qualitat. Això, marcar-ho tot, forrar els llibres, que ja vam parlar... Meravellós. Bueno, jo a vegades parlo... Encara no sóc mare, el dia que sigui mare ja veuràs, eh? No em posaré el nom a la roba, no posaré el nom als llapis, però bueno,
tot
no passa res.
Hora.
Tot última hora. Bueno, això intentarem millorar-ho. Però d'això en sis. Per altra banda, això, acostumar-nos una miqueta a les rutines. Anar pensant, per exemple. Mira, doncs, per exemple, el que em feia ma mare quan era més petita, quan ella em feia l'entrepà... Em deia, tal dia de què el vols, tal dia de què el vols.
Ai, sí.
I llavors els deixava congeladets i posava dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres. I jo ja sabia, per exemple, que el dimecres tenia el meu entrepà de botifarra. Pues la Clàudia feliç el dimecres per obrir l'entrepà de botifarra. És una meravella, això. Llavors, coses que podem fer amb els nens, que l'altre dia no en teníem gaires de cuina. Entrepans. A saco.
Molt bé.
Guardeu, ara que ja ens hem fotut tots els canelons que hi havia... Perquè sé. Ah, ja, mira, m'acaba de venir dues setmanes més tard el que volia dir que em va marxar del cap.
Guaita.
Que era fer canelons, tipus. Ah.
Bueno, per Nadal.
Per Nadal, exacte. Ja podem anar començant. Cap problema. No, però això, fer-nos nosaltres els entrepans i saber que l'he fet jo i que estarà boníssim perquè l'he fet amb tot l'amor del món.
I llavors no hi haurà els enfados aquests. Ah, és que la mama m'ha posat això que no m'agrada. Ja no ho diran.
No, perquè se l'hauran fet ells. És que això no em venia de gust. Fill meu, mala suerte. Jo el que algun cop havia fet era canviar-me l'entrepà. Però de gran, a batxillerat i tot,
sí.
Ja, Agafar i una dir, hola, tens entrepà de formatge i allà, tu, pa amb xocolata. I vam fer així, ens el canviem? Sí, sí. Però sí que és veritat que això, que podem descarregar els pares de feina, que ells també han tornat a treballar, o que segurament no han deixat de treballar, fent-nos nosaltres els nostres entrepans, congelat... Ara, a poder ser, no fem servir paper de plata, que contamina molt, això.
El book and roll...
El book and roll, meravellós. Una meravella. I si no, pots això una miqueta cada dia i ja està. Que ens han sobrat cosetes de festa major... Doncs pues, oies.
Cap dins l'entrepà.
Cap a dintre. No passa res. Això, una miqueta, és el fet de tornar a la rutina, de tornar a establir uns horaris, preparar també, per exemple, si comencem algun extraescolar, si és nova, doncs tenir-ho tot a punt, si ja la coneixem, doncs també assegurar-nos que ho tenim tot a punt. Jo, per exemple, ahir vaig tornar a començar les teles. Doncs ja estava allò, toma, teles, teles. I ja ho tenia tot a l'armari a punt per tornar.
Tema extraescolars és un tema, també.
És un temazo, és un temazo. Són molt xules, les extraescolars. Mega fan de les extraescolars. I sempre i quan no ens carreguem massa.
Exacte. No pots triar, hi ha tantes coses xules. I me'n recordo que a mi mare em feia triar. O sigui, em deia, no pots tenir extraescolars cada dia. Per tant, n'has de triar. Crec que 3 eren els màxims dies que podia tenir activitats. Llavors jo m'havia de posar les prioritats de... Bueno, aquest any, doncs, dibuix i no sé què.
Sí, exacte. Jo, clar, tota la meva infantesa la vaig dedicar a la rítmica, pràcticament. Mm. Llavors, doncs...
No havies de triar.
Era la rítmica i prou. Però ara sí, ara de gran, que faig moltes més coses, que a vegades penso, xica, potser no cal. Sí que penso, ostres, una tarda lliure, que bé. Sí, i també sempre hem de trobar espais per fer deures. Nosaltres moltes vegades el que fem és un horari, també a l'escola, un horari de tardes, i cada nen se l'omple. Llavors, cada dia hi ha d'haver almenys una franja de mitja horeta, o bé de lectura, o bé de fer feina, o preparar les coses de l'endemà, practicar alguna cosa que no em surti. Per exemple, el dimarts em guardo mitja horeta per fer sumes i restes. Al principi és, jo, quin rotllo. Però les mestres ho agraïm.
I també al final agafes l'hàbit.
Exacte, és una manera d'agafar hàbits i de ser responsables nosaltres mateixos d'allò que fem o d'allò que volem fer. També soc partidària que si jo m'he compromès a una cosa, l'acabo. Llavors, si jo m'he compromès a que els dimecres llegeixo, aquella hora és per llegir. Costa, eh? I evidentment hi ha batusses al 99% de les cases. Però sí que és veritat que és necessari. Perquè s'ha d'aprendre també a ser constant. El meu germà és molt constant, per exemple. És molt treballador i molt constant. Jo sóc més de pretones d'última hora. Negaré que ho he dit per la ràdio. Però sí que és veritat que és important. A vegades a l'escola sembla que sí, faig l'últim esforç i trec una superbona nota a la prova, ja, però després t'ha rascat la panxa l'últim mes i mig. És millor si fem feina de formigueta. És, al final és el conte aquest de la tortuga i la llebre. Mira com corro, mira que ràpida que vaig. Ja, ja, tortuga, no arribes. Però la tortuga ha anat treballant i al final potser treu més bona nota que tu. Si tots aprenem a treballar i si tots aprenem aquesta constància i aquest esforç, és que podem arribar on vulguem.
Ai, que bonic.
M'ha quedat maco, eh? Estic inspirada, ja estic en modo cole ara.
Sí, estàs ja en modo profe, moda, activa.
Sí, tal qual.
Què més, Clàudia? Tenim alguna coseta més?
No, de moment no. És això, acabar de passar aquesta ressaca de festa major que ens dura tant. A mi, jo he de dir que em dura molt. I començar això, agafar ganes, agafar hàbits una altra vegada, últims detallets, últimes tardes de va, anem a fer un gelat, que ja s'acaba el col·le. Ai, que ja comença, no, tant de bo. Que ja comença l'escola... I res, i prendre'ns-ho amb humor i amb ganes. I, per exemple, nosaltres el que fem és... Què espero del proper curs? Pues compartir-ho amb els pares. Mira, papa, jo espero. O mira, mama, jo espero. Doncs aprendre això, aprendre l'altre. O espero conèixer amics nous. O espero portar-me superbé amb la mestra que em toqui. I a vegades, després, quan és final de curs, dius, ostres, doncs tot això s'ha complert. Com fer uns objectius, igual que al desembre tots ens fem els objectius, oh, l'any que ve faré no sé què, i no ho acabem fent. Però sí que és veritat que a l'escola, a vegades més que objectius, perquè potser són molt petits, són més aviat expectatives o coses que ens agradaria que passessin. Llavors també és treballar com jo puc fer-ho perquè aquestes coses passin. O sigui, jo poso, sí, jo vull aprendre a multiplicar per 40. Vale, però què faràs per fer això? Llavors és, sí que a partir de aquestes expectatives, tu et pots crear uns objectius o pots dir, vale, doncs, perquè ja no em costin les restes, jo hauré de dedicar cada dia una estona. I poca cosa més. Al final, també, cada nen aprèn d'una manera diferent. N'hi ha que són més vivencials, n'hi ha que són més de posar els colzes sobre la taula i la letra com sangre entra, tampoc cal que ens hi fem mal. I n'hi ha que, escoltant, per exemple, els hi va la mar de bé. Jo recordo classes, era batxillerat, però recordo un company de classe que no prenia cap mena de punt i mirava el profe i escoltava tota l'estona I el tio treia una supernota. I em deia, és que jo escolto, i com que escolto ja està, ja se'm queda. I les altres vinc allà anar escrivint. També és trobar, a vegades és trobar el mètode, trobar l'hàbit, trobar el, com a mi em funciona. A mi em funcionava també dibuixant. Si jo podia dibuixar alguna cosa, és que l'havia entès. I recordo, no ho sé, ho recordo de més gran, eh? D'estar a la sala d'estudi i haver d'explicar quan hi va haver la filoxera a Catalunya.
Vale.
Pues haver d'explicar amb dibuixets que el rei no sé què, llavors va arribar la filoxera, els van morir els peus, es van haver de plantar peus de cep que venien de no sé on. I al veure que ho podia dibuixar vaig dir, ah,
perfecte.
Pues m'ho sé, molt bé. A vegades és això. I si no, o sigui, ma mare, que és un... No, jo ma mare no sé com s'ho ha fet tota la vida, però ha sigut sempre una crac. I ens va aprendre, o sigui, ens vam aprendre les preposicions en castellà, no, perquè se les sap tot Cristo així, adelante, abajo, cabe, contra... Però en català, que hi ha les... Ja no em facis dir quines hi ha, però sabia que hi havia dos tipus. Amb un rap.
Ah.
Vaig acabar rapejant les preposicions, molt heavy. Encara me'n recordo, eh? De ada amb emparparar una bona manera d'estudiar, o alguna cosa així. És que...
Que guai.
Llavors, si ens ho prenem així divertit, amb jocs, amb... Meravellós. I si nosaltres ensenyem als nens i nenes a fer-ho sols i soles, perquè, clar, vull dir, això són tips perquè els papes puguin estar tranquils. I ara els estic donant tota la feina del món. Però si aprenem això els primers 2 mesos, després aniran sols.
Clar, segur. Això t'anava a dir des de casa com s'acompanya aquest procés, bueno, de descobrir depèn, el teu mètode...
Depèn una mica de cadascú. A vegades... O sigui, a mi em anava molt bé... Mama, pregunta'm. I més que mama, pregunta'm, mira, ma mare començava la frase i jo l'acabava. Per altra banda, no sé, mon germà necessitava que ma mare estigués per allà i llavors mon germà li fotia la xapa. I toc, 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 i ma mare, vale. Sí que amb nens petits s'ha d'acompanyar molt més... Però tampoc cal que ens surti tot perfecte. O sigui, per exemple, jo el que demano és que si hi ha alguna cosa que ens hem equivocat fent els deures a casa, que no vull que els porteu perfectes, els deures. Jo vull saber, a l'hora d'aquest nen o aquesta nena fer-ho sol a casa seva, on s'equivoca i per què. Llavors, si ens ho portem tot perfecte, jo no puc saber com el puc ajudar. Perquè està tot bé, i jo penso que està tot bé. Llavors arriba una prova, per exemple, o un exercici que compta una mica més on el que ens fixem el procés, i, ostres, com pot ser, si sempre ho porta bé, com pot ser que ara estigui així? Llavors també hem d'acompanyar aquest procés de que nosaltres no podem fer tot els nens i nenes perquè són ells els que han d'aprendre a treure les castanyes del foc o a si jo m'he equivocat en una cosa, com ho puc fer per arreglar-la? Assaig-error, total. Tant pels pares i els que acompanyem com pels nens. I uns aprenem a deixar volar i els altres aprenen a autonomia i a treure's les castanyes del foc. És que és meravellós, això dels nens i nenes i d'aprendre i de... No sé, és molt guai. I també comencen, per exemple, tots els esplais ara, no? També ho trobo una manera meravellosa de conèixer gent nova, d'espavilar-nos en la vida d'alguna altra manera que no és la de sempre o que no és la que ens diuen des de l'escola i que al final a l'escola aprens unes coses però a la vida n'acabes aprenent unes altres i quan t'acompanyen des dels esplais i els caus és xulíssim. I ho dic jo que no hi he anat, eh? Què te voy a contar? Però sí que es veu molt, per exemple, quan marxem de colònies amb els nens, quins nens estan acostumats a fer i desfer maletes i sacs i roba i cap aquí, cap allà, i quins encara estem treballant. Però bueno, bona tornada a l'escola.
Déu-n'hi-do, eh? Quina feinada has posat ara
sí,
aquí.
Sí, sí, no, hi ha feina. Realment, sempre començar l'escola és una feinada i almenys jo, fins al novembre, No estic ben posada.
I el desembre ja tornes a estar de vacances.
I el desembre... No, però ja és diferent. Ja és un altre ritme. Jo més o menys fins a l'octubre, novembre, no agafo el ritme. Però no perquè no... És a dir, no perquè no en sàpiga o no perquè no pugui, sinó perquè al final és un procés en el que tothom s'ha d'adaptar. Els pares s'adapten al curs nou amb les exigències que porta per cada nen. Els nens s'adapten al curs nou, a els mestres nous, el material nou, a vegades a companys nous. I si hi has un canvi d'etapa, abraçades per tots. Els mestres també ens adaptem a 20 i pico nens i nenes nous. Noms nous, maneres de fer noves, maneres de parlar, lletres. Sí, jo fins
al... és veritat.
Sí, aprendre's la lletra d'algú és molt difícil. I fins que no, jo fins al febrer no començo a saber això és de tal, això és de qual. Perquè, a més, també jo estic en un curs en el que la lletra canvia molt de principi de curs al final. Llavors, al final tot és adaptar-se. Al cap i a la fi és... Bueno, prenem-nos un calma i agafem-ho tot el millor que puguem. Que el col·li sempre és molt guai.
I avorrir-se tens, si no, també és divertit.
Exacte.
Doncs amb aquests missatges finals, Clàudia, acabem avui aquests últims consells per tornar a l'escola amb la teva secció Avorrir-se és divertit, que ha estat un plaer que ens acompanyessis cada 15
Igualment.
Dies. I esperem veure't a la propera.
A veure.
Bon inici de curs.
Bona tornada.
Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.